Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Queixes veïnals a Sol i Pedrís i al centre, tot i que per motius ben diferents. Un grup de veïns que viuen a l'entorn de les cases de Cal Garcia han sortit avui al carrer en contra del que consideren una tala indiscriminada d'arbres aprofitant la remodelació d'un parc infantil a la zona. N'ha parlat avui als micròfons de Sabadell Joan Planes, resident a la zona.
Ara mateix, aprofitant aquesta remodelació d'aquest parc, com aquí podem veure, perquè tenim tota una pila de troncs al costat, diguéssim, ja s'han tret tota una colla d'arbres que feien una funció social molt important, no solament a aquest barri, sinó a tota la ciutat, i a més estem assabentats de que, segons els tècnics, aquí molesta un arbre que tenim a la vorera, que ja és centenari.
Segons fonts municipals, l'Associació de Veïns ja està al cas i està d'acord amb el projecte que preveu el trasplantament de diversos exemplars al nou espai. Per la seva part, veïns del carrer Gràcia denuncien la presència de rates que haurien proliferat en un sol abandonat del carrer Pare Sallarès. Els afectats han presentat diverses instàncies per reclamar que l'Ajuntament hi actuï i acabi amb aquesta plaga. De seguida hi entrem a fons, abans repassem la resta de temes destacats de la jornada.
Titulars.
En marxa les obres per renovar la canonada d'aigua que abasteix el barri de Calllong. Els treballs, que s'allargaran fins al novembre, s'han de fer per fases. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, n'apunta la raó.
Són fases, ja et dic, s'ha intentat des d'espai públic amb casa, amb la companyia d'aigües, fer-ho de forma que s'evités que s'evités que hi hagués molta afectació de trànsit o molt perjudici també pels veïns de la zona, eh?
L'actuació permetrà garantir el subministrament d'aigua a la zona quan comenci la urbanització del Parc de les Aigües al mateix barri de Calllong. I durant el Notícies Migdia també farem una mirada al sector cultural sabadellenc i com s'ha adaptat a l'escenari post-Covid. Tot plegat després que en els últims dies actors, companyies i programadors hagin aixecat la veu per defensar la seguretat dels espectacles que s'han programat des de l'aixecament de l'estat d'alarma. Ens en donarà totes les claus el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. I el centre d'esport Sabadell ha superat el primer escull del play-off d'ascens. Va ser en un partit molt petit davant de l'Atlético de Madrid B i que es va resoldre la tanda de penals. El tècnic Antonio Hidalgo ha agraït el suport de l'afició en la distància.
Que comprin tila, perquè ja sabem com va això, perquè això és un patiment continu. I que comenci, que continuïn empenyent com ho fan, gaudint del moment que estem fent tot aquest any. Està siguent un any atípic i bueno, amb moltes ganes de continuar lluitant pel nostre somni, no?
El pròxim rival a batre serà la Cultural Leonesa. S'acaba de confirmar que l'enfrontament es jugarà dijous a l'estadi Ciutat de Màlaga en un horari encara per determinar.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem el repàs amb la informació del temps que ens acosta avui la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia, comencem la jornada i ho fem parlant d'una temperatura força alta. Aquesta passada nit la temperatura mínima ha pujat i, per exemple, a la ciutat de Barcelona tenim a hores d'ara 24 graus per començar la jornada, per tant, un ambient força càlid i que, a més, avui el sol anirà acompanyant i permetrà que la temperatura vagi pujant. Per tant, de cara al migdia tornarem a parlar d'una temperatura màxima alta. En conjunt, a més, ha de fer sol, sí que podran créixer algunes nuvolades, fins i tot de bon temps, cap a les zones del prelitoral i també de la serralada litoral, però que no han de deixar ruixats. Tan sols cal destacar, ja per acabar, que de cara a final del dia es formaran núvols baixos a punts costaners. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com funciona a aquesta hora el transport públic, una informació que ens acosta des del Transmet. El David de Toro, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons informen les empreses operadores d'aquests serveis. Recordeu, però, que la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes, pels desperfectes del temporal Glòria. I finalment, advertir que és obligatori dur mascareta i que cal seguir les recomanacions generals de seguretat. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, us hem d'explicar que a aquesta hora unes obres a la C-55 a Castellgalí causen retencions en direcció a Martorell i en aquests moments també continua talla de la sortida 16B de la C-32 a Cornellà i en direcció a Castelldefels perquè s'està retirant un vehicle que s'havia incendiat i això havia provocat la sortida, com diem, de la sortida 16B de la C-32 que continua a aquesta hora tallada perquè s'estan fent aquestes tasques. Passant 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
I avui encetem el Notícies Migdia parlant-vos de diferents queixes veïnals que ens arriben des de Sol i Pedrís per la tala d'arbres. De seguida hi aprofundirem, però de moment us expliquem que els veïns del carrer Pare Sallarès han denunciat una plaga de rates en un sol abandonat del mateix carrer. Afirmen que ja fa 6 mesos que aquests animals han fet el niu en aquest terreny i que fins i tot les rates han arribat entrant als domicilis de veïns de la zona. Farts d'aquesta situació, els residents han presentat esmenes a l'Ajuntament, però encara no han obtingut cap resposta. La Mireia Miralles és una d'aquestes veïnes. Ella fa un any que s'ha mudat al carrer Gràcia, des d'on pot veure el sol abandonat al carrer Pare Sallarès número 11. Fa mesos que va notar que el seu gat tenia puces, un fet que més tard, en comentar-ho amb un veí, va veure que provenia de les rates que han colonitzat el terreny abandonat.
I fa mesos doncs, que precisament el veí que viu al costat, ell va presentar instància perquè, clar, ell des del seu balcó les veu. I clar, el problema més gran que teníem així d'entrada, per dir-ho d'alguna manera, va ser doncs, que clar que les rates van portar puces, i les puces, clar, això sí que ja és el descontrol. Tens animals, penses que evidentment poden ser seves, també tinc un gos, pot haver agafat les puces al carrer, haver-les portades a casa, val, vull dir que prens responsabilitat a dins de casa teva, però quan veus que la plaga no acabes amb ella, dius, ostres, però jo aquí a casa busco i aquí a casa no n'hi ha de puces.
Més d'una desena de veïns han presentat instàncies a l'Ajuntament de Sabadell, però denuncien que encara no han rebut cap mena de resposta.
El xicot que m'ha rebut al despatx Lluc ja m'ha rebut dient no em diguis que sou els del carrer Pare Sallarès. I he dit sí. Sí? O sigui, el xicot que ja rebent a la gent que anem al despatx Lluc, fins i tot ell sap que tenim un problema des de fa mesos. Els meus veïns són els que han presentat instàncies en els últims 6 mesos i les rates tenen una envergadura d'uns doncs, 5 quilos, i no exagero. I hem arribat al punt que ahir, concretament, una d'aquestes rates doncs, va saltar aquí a casa meva. Jo visc al carrer de Gràcia.
A part dels veïns, un supermercat ubicat en el terreny continu a l'afectat també ha presentat una queixa formal al consistori. I d'altra banda, marxem ara fins a nostra llar perquè veïns de la zona s'han queixat de la tala de diversos arbres a la plaça que porta el mateix nom del barri i suposen el trasllat d'un pi centenari que hi ha a la mateixa zona, ja que asseguren que està en bon estat i que ningú de l'Ajuntament ha consensuat amb ells la tala d'aquests arbres. Raquel García, molt bon dia.
Bon dia. Les obres a la plaça del barri de nostra llar davant del poliesportiu Art Tèxtil millorarà la urbanització i l'accessibilitat a la zona del parc infantil, però comporta talar i traslladar alguns arbres. Vist això, part del veïnat s'ha activat per defensar-lo. Una cinquantena de persones s'ha mobilitzat aquest matí davant del pi centenari que hi ha a la plaça Nostra Llar, ja que asseguren que els arbres estan en bon estat i que ningú de l'Ajuntament ha consensuat amb ells la tala d'aquests arbres.
Aquí el que s'està parlant és bàsicament de dues coses. La primera és l'alevosia i amb la nocturnitat amb la que es procedeix a l'hora de fer aquests fets i la manca d'informació del barri. I la segona, i també molt important, és la protecció del patrimoni de Sabadell. Perquè, és clar, qui decideix que és patrimoni i no és patrimoni? Perquè nosaltres constantment estem veient que desapareixen arbres i potser no són arbres de tant calatge com aquests que ens ocupen, i nosaltres creiem que hi ha mesures possibles de restauració de cura, de tenir cura d'aquest patrimoni, que no siguin simplement la simple tala.
Segons l'Ajuntament, però, la tala del pi centenari i la tala dels altres arbres era per un problema d'accessibilitat, i defensen que l'Associació de Veïns ja n'estava al cas i que veia amb bons ulls aquestes actuacions. De moment, però, aquesta cinquantena de veïns que es van queixar, demà es mobilitzaran a la una del migdia i es trobaran amb tècnics de l'Ajuntament per intentar resoldre aquesta situació.
Doncs hem passat pel centre, hem passat per Nostra Llar i ara marxem fins a Calllong, perquè allà han començat les obres a la canonada d'aigua situada entre l'Avinguda Rafael de Casanovas i el dipòsit d'aquest barri. Aquestes reformes han de servir per garantir el subministrament d'aigua mentre s'estiguin efectuant les obres d'urbanització del Parc de les Aigües. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, ha explicat a Ràdio Sabadell que el Parc de les Aigües conté el dipòsit d'aigua que garanteix el 80% de les reserves atenció de la ciutat. Per això mateix era molt important renovar aquesta canonada de Cerdanyola, la compresa entre els trams de l'Avinguda Rafael de Casanovas i el dipòsit de Calllong, abans no es tiri endavant l'urbanització del parc.
Aquesta canonada ja estava prevista el pla director. Aquesta és una de les canonades que estaven previstes la seva substitució. Llavors s'aprofita que s'ha de fer el parc de les aigües i que s'ha de fer les reparacions al dipòsit per fer aquesta substitució de canonada, i quan es buidi el dipòsit no tenir problemes d'abastiment d'aigua a la ciutat.
Aquestes obres, però, seran llargues i feixugues. Les obres comencen avui i no finalitzaran fins al mes de novembre. Per tal de no paralitzar totes aquestes vies de cop, s'han dissenyat fins a 4 fases.
Una de les primeres actuacions afectarà la mobilitat, per exemple, del carrer Arcàdia, ¿vale? Des de l'Avinguda Lluís Companys fins a la Serra d'en Camaró, que en una primera fase estarà fins al mitjà d'agost. I després tenim des del carrer de la Serra de Camaró fins al carrer de l'Adriana, és una segona fase entre la segona quinzena d'agost. Pràcticament marxarem al setembre. Llavors, dintre de les obres, des del final de setembre fins a la meitat d'octubre, també s'afectarà part de l'interior del parc de Catalunya, ja que aquesta canonada passa per la zona sud del parc, des de la cruïlla de l'Avinguda Plata de Riba amb Rafael Casanovas fins a l'Avinguda de Lluís Companys.
La fase final de l'operació afectarà la mobilitat dels carrers Mauritània i Apúlia.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Tanquem aquest capítol als barris per parlar de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la Comarca, perquè considera que la proposta de llei per regular el preu del lloguer és inconstitucional. L'organisme sabadellenc, a través de la Cambra Catalana, recorrerà al redactat que just la setmana vinent va entrar al Parlament amb els vots de Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú Podem i també la CUP. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia, el secretari. Bon dia. El secretari de l'organisme, Jaume Torres, ha explicat a Ràdio Sabadell que el redactat no és fidel amb la Constitució perquè va en contra de l'article 33 d'aquesta.
Aviam, l'article 33 de la Constitució espanyola el que ens ve a dir que ningú pot ser privat dels seus béns o drets sense que hi hagi una causa justificada d'utilitat pública o interès social. Però això sempre amb la corresponent indemnització.
Torres considera que la problemàtica del mercat del lloguer es basa sobretot en la manca d'oferta de pisos a la ciutat. Per això considera que és una situació que les administracions públiques haurien pogut resoldre si haguessin comprat els immobles en lloc de deixar que ho fessin els fons voltors.
Vull dir, les administracions, el problema que tenen és que actuen amb lentitud. Si l'administració hagués fet els deures en el seu moment, ja et dic, tots aquests fondos buitró que es van fer amb tots aquests pisos de les execucions hipotecàries, a més se'ls van quedar per 4 duros, hagués sigut una gran oportunitat que l'administració per tenir aquest parc d'habitatges de lloguer social.
Sobre el redactat de la llei, Torres lamenta que no es diferencia entre la situació amb la qual es topen els petits propietaris i els grans tenidors. Per això, la Cambra de la Propietat considera que és una norma que, si tira endavant, anirà clarament en contra d'aquells que tenen pocs immobles i no abordarà el problema des de la perspectiva correcta.
Una de les assignatures pendents que té Sabadell per endavant és la millora de les dades de reciclatge. El municipi és a la cua en aquestes dades arreu del Vallès Occidental. Només Gallifa, amb un 16% de recollida selectiva, és per sota de la ciutat, que actualment recicla aproximadament 3 de cada 10 residus que genera. En xifres absolutes, Sabadell va generar durant el 2019 94.584 tones de residus amb un percentatge baix de reciclatge en totes les fraccions. Desgranem aquestes dades en un informe de la Mireia Sanz i el Sergi Parc.
El Vallès arriba per primera vegada al 41% de recollida selectiva.
Per primer cop, la comarca aconsegueix passar la barrera psicològica del 40% i es situa un 2,5% per sobre del que es va assolir el 2018, però lluny dels objectius previstos pel 2020, que se situen al 60%. Com pot millorar aquesta xifra? Un dels camins és penalitzar qui no recicli correctament. Nil López és el president del Consorci de Residus del Vallès Occidental.
Per mi és més aviat un deure que té la ciutadania, un deure i un compromís que hem de tenir amb el medi ambient, amb aquest planeta que volem deixar a les generacions futures. I sí que és cert doncs, que si volem que aquestes campanyes doncs, tinguin un cert efecte, tot això ha d'anar acompanyat d'un sistema d'inspecció i de control i seguiment de com la ciutadania doncs, diposita aquestes escombraries. I en aquest cas, si hi ha algú que ho fa malament, se l'ha de sancionar, perquè evidentment llavors el missatge que donem és molt negatiu.
Un dels punts positius és que la generació de residus s'ha frenat el 2019 després d'haver crescut en un 4% el 2020.
Gallifa i Sabadell, les ciutats que menys reciclen.
Sí, el petit municipi Vallès se situa al voltant del 16% i just després ja hi trobem Sabadell amb un 35%. Hi ha d'altres municipis del Vallès que també són sota del 41% de mitjana de recollida de residus, com ara Rubí, Santa Perpètua o Terrassa. A la part alta de la classificació hi figura Matadepera amb un exitós 92% o Vacarisses amb un 82%. El Consorci espera que la posada en marxa de la recollida porta a porta en municipis com Ullastrell, Polinyà o Sant Llorenç pugui fer millorar les xifres.
Milloren les xifres de recollida de l'orgànica.
La recollida d'aquest residu és una de les assignatures pendents que ha crescut de forma significativa durant el 2019 amb un increment d'un 5% al global de la comarca, situant-se al 31%.
És una molt bona notícia, jo crec que és una molt bona notícia, sobretot sabent que la realitat del Vallès és una realitat molt diferent amb petits municipis i municipis molt grans, és a dir, grans ciutats, i per tant, que en global doncs, això pugi un 5%, és una molt bona dada, perquè vol dir doncs, que a poc aquest missatge, aquestes campanyes de divulgació, també doncs, van entrant a la ciutadania i la ciutadania cada cop ho està fent més bé.
Ara bé, Sabadell és a la cua d'aquesta recollida, sent el municipi del Vallès que menys recicla, amb només 24 quilos per habitant i any, lluny del 164 de Matadepera.
Més notícies. Detingut per un delicte de falsificació de document públic.
La policia municipal ha arrestat un home de 43 anys aquest diumenge al carrer Osona, al barri de Can Uriac, per ensenyar un carnet de conduir fals als agents. Els agents van identificar el conductor per haver estacionat a sobre de la vorera de la seva furgoneta. Els fets van tenir lloc ahir a 3:15 PM.
Una estona abans, una unitat de la policia municipal i una altra dels bombers van haver d'actuar en un incendi de matolls al carrer Can Mimó, a la zona de Can Roqueta.
Les flames han afectat uns 20 metres lineals de matoll sense cap més incidència. Es desconeix l'origen del foc.
Cap de setmana negra a les carreteres de la comarca.
Tres persones han mort en menys de 24 hores a la C-58 després de patir un accident de trànsit. La primera víctima va tenir lloc divendres al vespre. Un motociclista va caure a l'autopista del Vallès des de la rotonda que dona accés al polígon de Sant Pau de Riusec per causes que encara s'estan investigant. D'altra banda, a primera hora de dissabte, els conductors de dues furgonetes van perdre la vida a la C-58 després d'un xoc frontal. Un dels vehicles circulava en sentit contrari. Aquestes tres víctimes cal sumar-ne dues més a la C-32 i a la C-13 en les darreres 48 hores, el que situa aquest cap de setmana com el pitjor pel que fa al volum d'accidents des de l'inici del desconfinament.
Us hem apuntat en titulars les restriccions dictades pel Procicat a Barcelona i l'àrea metropolitana per frenar l'augment de casos de Covid-19 han provocat un allau de crítiques, entre altres, del sector de la cultura. La inconcreció al voltant de les mesures a aplicar per un costat i l'estigmatització a la qual, diuen, se sotmet a les activitats culturals per l'altra, han generat una campanya a les xarxes socials per defensar que la cultura és segura. De fet, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa, també s'hi ha sumat. A través de Twitter, de la Rosa ha defensat que s'estan prenent totes les mesures possibles. Molt bon dia, regidor.
Hola, bon dia.
Quines són aquestes mesures?
Les mesures que prenem són les que es van demanar des del primer moment. Estem fent tots els espais perimetrats, sempre amb control d'accés, amb control de cues, control d'aforament. Es tenen les dades anotades de les persones que accedeixen al recinte, per tant, en cas de que s'haguessin de seguir traçabilitat seria totalment possible. Les mascaretes, l'hidrogel, per tant, les distàncies de seguretat o les unitats de convivència, està tot absolutament considerat des de les mesures que s'han demanat des del primer moment, per tant, considerem que són espais molt, molt segurs.
De moment, la situació de fet a Sabadell és estable pel que fa al nombre de casos de coronavirus registrats en els últims dies, però si van a més, creu que seria just aplicar més restriccions al sector cultural?
Nosaltres estem convençuts de que, de moment, mentre no arribem a un extrem en què, clar, que la pandèmia no ens ho permeti, les mesures que estem prenent són les suficients per preservar les persones que assisteixen als esdeveniments. Esperem que no haguem d'arribar a un cas de repunts i de contagis tan, tan potent que realment aquestes paraules que estic dient ara perdin tota la vigència.
Creu que estem sent responsables com a societat?
Hi ha contradiccions. Això és el que una mica suposo que us referíeu quan l'altre dia em vaig sumar a la campanya. Realment el que em sembla una mica estrany és que de vegades estem fent mesures tan potents en alguns sectors i en d'altres sembla que no tothom ho segueix de la mateixa manera. Hem de ser més responsables perquè si no els uns arrossegarem els altres. I molts sectors ara mateix no estan per suportar una segona aturada de la seva activitat. Llavors és molt important que, clar, evidentment, no només el sector de la cultura, sinó tots, els sectors, absolutament tots, i evidentment a un nivell de gust personal i d'autoresponsabilitat, tothom hauria d'estar molt, 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 molt a sobre de mantenir qualsevol mesura, per petita que sigui, perquè al final tampoc són tantes coses les que hem d'intentar evitar. I és veritat que algunes imatges que es veuen pel carrer són bastant contradictòries amb el que està intentant la majoria de la població.
Clar, el sector de la cultura ja ha patit una aturada molt important durant el confinament i durant els pitjors moments de la pandèmia, però és veritat que el sector de la cultura també va respondre amb activitats culturals en streaming per poder doncs, fer passar el confinament de la millor manera possible. Potser caldria un paquet de mesures, no?, adreçada concretament a aquest sector que al final, en el pitjor moment, ha respost de manera doncs, altruista, d'alguna manera.
Sí, el sector cultural crec que ha demostrat amb escreix que ha estat al peu del canó constantment. Des del mateix moment que va haver-hi el confinament el 12 de març, aquella cap de setmana ja totes les entitats culturals de la ciutat ja s'estaven organitzant i a poc a poc vam anar configurant la hashtag l'espectacle continua a Sabadell, emulant altres iniciatives similars. Amb tothom, tot arreu, ha estat col·laborant de forma totalment desinteressada, però arriba un punt en què hem de pensar que totes les famílies que viuen d'aquest sector, inclús encara que no sigui a nivell professional, totes les persones que necessiten d'aquest sector per sentir-se realitzades han de trobar un espai de confort i de seguretat per poder treballar. El que està clar és que el sector cultural, en tots els seus àmbits i disciplines, s'ha sabut reinventar, s'ha sabut adaptar i ha trobat els mecanismes per garantir el màxim de seguretat de les persones que han decidit assistir com a espectadors. Per tant, hem de ser, en aquest sentit, jo crec que el més responsable és possible. I s'ha d'intentar que el sector no hagi de tornar a confinar la seva activitat.
Clar, precisament, estem pendents aquí a Sabadell d'aprovar un pla de xoc amb mesures doncs, per parar el cop, diguéssim, de la Covid-19. Entenc que també s'inclouen mesures per ajudar aquest sector cultural. No sé si ens pot avançar alguna cosa.
Correcte. Bé, de moment encara no és un projecte perquè hem d'aprovar-lo, si tot va bé, s'hauria d'aprovar en el ple del pròxim divendres. Però el que sí que pretén aquest pla, almenys per la en general, evidentment, per tots els sectors de la ciutat, però en concret en el sector de cultura, és, evidentment, donar el màxim d'eines possibles perquè les entitats es recuperin de tot el que ens ha succeït. A tot el pressupost de cultura i el pressupost tradicional que se sumaria va orientat amb les mesures que hem proposat, doncs, a buscar això, que realment es pugui o generar nova activitat o que es puguin justificar subvencions, es puguin demanar ajuts perquè totes aquelles activitats que ara no s'han pogut realitzar i que, per tant, han provocat, doncs, una pèrdua de poder adquisitiu o problemes de molta diversa índole, doncs que es puguin anar resolent de la manera menys traumàtica possible.
Clar, precisament l'Ajuntament va fer una aposta en aquest sentit, que és la programació d'estiu que s'està duent a terme sense problema fins ara, i també amb les activitats que havia d'incloure el programa de la Festa Major, que finalment divendres passat coneixíem que s'ha anul·lat. De totes maneres, i tot i que s'hagi anul·lat aquesta Festa Major per precaució i per prudència, es podrien mantenir alguns actes, encara que fossin de manera telemàtica, per fer viure una mica aquells dies, perquè dilluns continuarà sent festiu local. No sé si es poden mantenir algunes activitats, això, en clau telemàtica, o és una cosa que ara heu d'estudiar?
Aquest tema encara s'ha d'estudiar, perquè realment nosaltres, des de Cultura, vam rebre un encàrrec molt concret d'alcaldia en el moment que es va començar a detectar clarament que la pandèmia anava per llarg. Se'ns va demanar que creéssim 3 escenaris possibles. D'aquests 3 escenaris, finalment, es va anar destilant cap al mes de maig que podríem intentar fer una Festa Major amb menys, d'un format totalment diferent i amb menys aglomeracions, però semblava que ens respectaria la pandèmia i finalment no ha pogut ser. I la versió telemàtica, que en principi havia estat doncs, descartada, ara mateix és un tema que haurem d'estudiar. Nosaltres estàvem molt contents perquè havíem aconseguit fer un paquet de 200 esdeveniments aproximadament en 2 dies i mig, dels quals un 99% d'aquests esdeveniments eren sabadellencs, eren de quilòmetre zero, d'entitats o companyies autòctones, i per tant ens agradava moltíssim pensar que havíem aconseguit realment situar tota aquesta contractació dintre de la ciutat. Lamentablement hem de garantir la protecció de ciutadans i ciutadans de Sabadell, i com que sembla que ara mateix s'està tornant a descontrolar la pandèmia, doncs hem hagut de recórrer aquesta mesura. I ja estudiarem si podem fer alguna cosa ni que sigui a nivell simbòlic.
Perfecte. Carles de la Rosa, regidor de Cultura, per atendre avui la trucada del Notícies Migdia. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A Curbat entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes. Uneix-te a la revolució del benestar després del confinament amb Curbat Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curbat.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
I vos, què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross country... o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. En Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Recta final de Notícies Migdia. Els líders europeus es tornaran a reunir a partir de les 4 de la tarda per quarta jornada consecutiva per intentar tancar un acord sobre el fons de recuperació de la crisi del coronavirus.
negociacions s'han enrocat durant el cap de setmana, sobretot pel desacord dels anomenats països frugals, Països Baixos, Àustria, Dinamarca i Suècia, que no volen que el fons inclogui tants ajuts directes. El president del Consell Europeu, Charles Michel, té previst fer una nova proposta, tot rebaixant a 399.000 milions d'euros les subvencions, una xifra lluny dels 500.000 milions que s'havien plantejat inicialment i del límit de 400.000 que plantejava Espanya.
I avui s'ha aixecat el confinament perimetral del Segrià, tot i això l'increment de nous positius de Covid-19 als diferents caps de Lleida ciutat és d'un 51% més en comparació amb la setmana passada, i des d'avui les restriccions s'amplien a Figueres, Vilafant i Sant Feliu de Llobregat per intentar aturar el virus.
Les mesures inclouen la prohibició de celebrar reunions de més de 10 persones i límit d'aforament en bars i restaurants al 50%.
Un detingut en les protestes contra la visita dels Reis al monestir de Poblet.
Els Mossos han detingut un jove durant les protestes per la visita dels Reis al monestir i han carregat contra els manifestants que intentaven evitar que fos arrestat. Enmig d'un fort desplegament policial per contenir les mobilitzacions de protesta que han convocat l'ANC, Òmnium i el CDR, els agents de la Brimo han hagut d'endarrerir el cordó policial que havien establert un quilòmetre abans del recinte perquè alguns dels manifestants han travessat els camps de vinyes per poder-se acostar fins al monestir. Ha estat aleshores quan els Mossos han reduït un jove que pretenia arribar a l'entrada.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García, les vies de so. Que vagi bé, ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.com.